Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sí, sóc Mariola Dinarès i això és Ciberseguretat, nous oficis digitals. És un podcast que vol ser útil i inspirador. Hi ha dues franges a l'any importants a l'hora de redirigir el nostre futur, abans i després de les vacances d'estiu. Ara és el teu moment, tria el teu futur, t'intentaré ajudar per fer aquesta acció. En aquest podcast no faig entrevistes, són converses, són històries personals amb gent que ja treballa en aquests oficis de futur. En total, he xerrat amb 9 homes i 9 dones que, a banda de ser uns autèntics cracs, saben divulgar, es fan entendre i poden ser font d'inspiració. Avui, per exemple, tenim un perfil molt jove, inspirat per la seva mare enginyera, va fer un grau de disseny de videojocs i amb només 24 anys és un dels programadors del CBCAT, el Centre Blockchain Catalunya, que depèn de la Cambra de Comerç de Barcelona. Vaig conèixer el Santi quan van fer un experiment al pop-up de Catalunya Ràdio. Van fer el primer programa de ràdio des del metavers. Ara tinc ganes de preguntar-li què està fent, com veu el futur. És molt jove i un gran apassionat en tot el que fa. I després d'aquesta conversa interessantíssima amb Santi Van Helderen, doncs parlarem i rebrem en Tomàs Roy, el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que avui ens parla de l'estafa via SMS i ens dona consells per no caure-hi.
Ciberseguretat. Guions i producció, Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Anem per feina. Capítol 13. Programar espais virtuals i la blockchain. Tanca els ulls, toca imaginar, arribes a casa, de la feina, et poses unes ulleres de realitat virtual i en qüestió de segons connectes el teu cos a un univers paral·lel en 3D on pots escollir ser l'avatar que més t'agradi i socialitzar amb altres persones que habiten aquests mons. Això és el que planteja l'anomenat metavers, una evolució immersiva d'internet que s'aproparia molt al que són els videojocs. Hi ha un munt de gent programant aquests nous entorns virtuals. La feina de programador és una de les més compreses dins del món digital. Més aviat hem de remarcar que no tot és programar, hi ha altres possibilitats. En Santi Van Helderen està cremant etapes de forma molt ràpida i els últims temps ha redirigit el seu interès cap a la intel·ligència artificial i sobretot a la programació de la cadena de blocs, la blockchain. Alguns defineixen la blockchain com una estructura matemàtica per emmagatzemar dades d'una manera gairebé impossible de falsificar. Fan falta molts programadors i programadores d'aquesta nova manera de funcionar en digital. Però quina és la trajectòria del Santi? Com va començar tot?
Hi havia la First Lego League, que et donen amb peces de Lego, tu has de fer un robot i has de passar unes proves. I era una assignatura optativa i quatre ens vam apuntar i ens va anar superbé. De fet, vam estar 2 anys anant a campionats estatals i des d'allà vaig dir, em mola programar coses i veure el resultat allà davant.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola, Santi, com estàs?
Hola, Mariola, què tal?
Bé, com explicaries a la teva àvia quina és la feina que fas?
Ja ho he intentat i és molt difícil. El truc està en amagar-li coses, coses que no arribaria a entendre, doncs li amagues i ja està. Li dic que faig desenvolupo espais en realitat virtual i prou, perquè si li haig d'explicar què és un metavers és que no... És molt difícil, pobreta.
Li has arribat a posar mai les ulleres?
No. No, o sigui, no vull veure a mi iaia marejant-se davant meu. seria lleig.
Santi Van Helderen té 24 anys. Va néixer a Buenos Aires, Argentina. Quan tenia 4 anys, la família va venir a viure a Catalunya, a Manlleu. És graduat en disseny i desenvolupament de videojocs a la Universitat de Girona i va fer un màster en programació de videojocs a la UOC.
El teu interès per la programació va néixer a l'ESO quan, en una classe, veu organitzar un concurs de robòtica, és així?
Sí, hi havia la First Lego League, que et donen amb peces de Lego, tu has de fer un robot i has de passar unes proves. I era una assignatura optativa i 4 ens vam apuntar i ens va anar superbé. De fet, vam estar 2 anys anant a campionats estatals i des d'allà vaig dir... Em mola programar coses i veure el resultat allà davant. Dels 4 que érem, sí que més o menys hem anat tots una mica per allà. De fet, 2 fan enginyeria aeroespacial, vull dir que també van pel cantó de la programació, però en un altre sentit. És tot un món, vull dir, coneixes molta gent, a més hi ha gent molt jove, és divertit.
I dius que va donar més d'una lliga?
El primer any vam quedar segons a Catalunya i vam anar també a Espanya. I allà vam quedar quarts, que si quedàvem tercers ens anàvem al campionat mundial als Estats Units. Ens vam quedar un pas i el segon any igual.
Explica per qui no hagi vist mai aquestes competicions. Es tracta de crear com un robot una màquina i fer com uns exercicis? O
sí,
com
tu tens una taula on hi ha un seguit de proves, tot fet amb Lego. I a tu el que et donen és una caixa, que és com el motor, és com el cor del robot, i tu amb peces has de fer que durant 2 minuts i mig, crec, o 2 minuts, faci el màxim de punts possibles. I allò, tens 3 rondes i et quedes amb la millor, crec.
Un cop fet aquests cursos d'això de la robòtica m'agrada, què vas fer? Vas anar al saló de l'ensenyament, per exemple?
No. Sí que hi vaig anar, però ja sabia el que volia. O sigui, jo des de quart d'ESO sabia que volia fer el grau en disseny i desenvolupament de videojocs i vaig fer batxillerat, realment perquè era la via més ràpida per anar-hi, perquè no hi havia cap grau mitjà ni superior que m'interessés. Però bé, vaig fer això, el batxillerat tecnològic, que era el que em cridava més l'atenció, i ja després cap a la carrera.
Jugaves i has jugat a videojocs?
No gaire. O sigui, l'únic videojoc que jugava abans era el FIFA per jugar amb els meus amics. O sigui, soc un perfil una mica estrany en aquest món perquè realment m'encanta fer videojocs, però no m'agrada jugar, perquè quan jugo estic pensant més en com està fet i com ho faria que no pas en divertir-me com a tal. I si jugo, jugo a jocs per estar on estan els meus amics. Jo, de fet, quan vaig començar la carrera, és una anècdota bastant divertida. Vaig arribar i hi havia una persona que va dir «Mira, jo sóc boníssima, no me'n recordo quin joc, jo aquesta carrera me la trec en un pim-pam». 3 setmanes va durar. I va marxar, perquè és que no té res a veure. Vull dir, tu pots ser boníssim jugant i et pot encantar jugar, però no vol dir que sàpigues com fer-ho.
I per desenvolupar videojocs, què t'ha d'agradar? Hi ha gent que li agrada la informàtica, hi ha gent que li agrada la tecnologia, però no li agrada programar, no?
No, més al món del videojoc hi ha moltes indústries diferents. Vull dir, hi ha perfils de persones superdiverses. Tu has de pensar que hi ha programadors, hi ha artistes, hi ha gent que s'ocupa de la narrativa. Vull dir, tu pots venir de lletres i estar ficat en la indústria. El tema de música, efectes visuals... És que pots estar ficat i ser gent totalment diferent, que vinguin d'itineraris superdiversos i perfils molt, molt diferents.
Què vas estudiar a la Universitat de Girona? Quina era la idea? Què vas buscar i on et vas posar?
Jo vaig entrar al grau en disseny i desenvolupament de videojocs, que al final és com una mica una enginyeria informàtica, perquè quan jo vaig entrar era la tercera generació, és a dir, en una carrera supernova, i tot el que ells fan de càlcul, àlgebra, nosaltres érem més tema disseny i tema artístic. Llavors vaig entrar, que m'agradava el tema del disseny, una mica la programació, però allà vaig veure que era programació a full, 100%.
O sigui, t'agradava programar, vas veure que és el que t'agradava.
Sí.
Hi ha molta gent que li passa el contrari, no? Que entra com, jo vull ser programador, i després veu que hi ha un dirà d'una altra disciplina, no?
A la meva carrera hi ha moltes coses que jo canviaria, també perquè és molt nova, però sí que el bo és que tu entres i veus una mica de tot i per quan tu acabis sortint d'aquesta carrera sàpigues cap a on et vols especialitzar. És a dir, tu surts d'aquella carrera havent vist tot una mica el que hi ha de la indústria i sí, tant. Hi ha gent que entra pensant-se que li encantarà programar i al final descobreix que sap modelar 3D i que li encanta.
I en el sector és gent molt especialitzada en una cosa concreta, no és gent que faci una mica de tot,
sí,
no?
Sí. Si jo entro com a programador en una empresa no em demanaran que modeli una casa. Em demanaran que programi i haig de ser molt bo programant. I a l'inversa també.
I estàs fent un màster en programació de videojocs?
Sí. A la UOC estic compaginant la feina amb això. Més que res, ja no tant per tenir el títol, sinó per seguir formant-me i seguir el dia a dia anar aprenent d'aquest món.
Has parlat una mica de la teva trajectòria en el món del videojoc, però, clar, ara estàs fent entorns immersius, però en el metavers, no? A dia d'avui els videojocs com Fortnite són la millor representació del que aspira a ser el metavers?
Sí, perquè al final és com una altra representació de la teva vida a nivell digital i tu allà doncs, tens les teves coses, tens els teus amics, és un espai social. És, Vindria a ser com un Fortnite, però sense, sense que hi hagi escopetes i amb, amb la blockchain per darrere.
És curiós, no?, perquè tots aquests entorns immersius que s'estan fent amb el metavers, per exemple, fer classes de formació, per fer, no sé, reunions de treball, però amb els teus avatars, em sembla que es vulguin acostar, o sigui, clar, si ho compares amb l'estètica d'un videojoc, semblen que encara no s'hi hagi arribat, no?
Bé, bueno, ara és tot molt nou, eh? I jo entenc que s'està començant per que la gent entengui què són aquests mons, què és la realitat virtual. Et sorprendria la de gent que no s'ha posat unes ulleres de realitat virtual en la seva vida i mira que ara ja comencen a sortir al mercat. Però jo crec que s'està començant per aquí i mica en mica anirà evolucionant tot això.
I anirà a més. Clar, suposo que si no t'has posat mai unes ulleres de realitat virtual i no has estat mai en un entorn immersiu, tot et sembla una tonteria, no?
Sí, 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 tant. Que al final, jo si per exemple agafo a ma mare, que em sembla que s'ha ficat les ulleres dos vegades i perquè l'hi he donat jo, i li ensenyo un món espectacular, ella, pobreta, si no entén que tot allò és un espai immersiu, no sap ni com moure's allà, no val la pena tenir un món tan desenvolupat. Has de començar des de lo més baix.
I la formació en videojocs és clau per desenvolupar aquests espais de realitat virtual o ets tu que t'hi has trobat o sí?
Bé, avui en dia tens molts cursos per internet, és a dir, tu pots ser autodidacta totalment, però sí que aquesta formació el que et permet és tenir una percepció de com són aquests espais, perquè al final no s'allunya del que és un videojoc. La idea no deixa ser la mateixa.
Ets molt jove, tot just estàs començant la teva carrera professional. Com va ser la teva fase formativa? És a dir, i com vas trobar feina?
Sí, no, jo vaig començar pues, això, als 18 anys, crec. Sí, als 18 anys començo la carrera, i a l'hora de fer l'últim any em va sortir una oferta de feina per fer profe de programació per nens d'entre això, entre 6 i 16 anys. I el que vaig fer va ser allargar un any la carrera per no anar de cul ni a la carrera ni a la feina, i a la que portava un any, just abans de graduar-me, doncs em van trucar del CBCAT perquè vaig anar recomanat per una professora.
O sigui, que tu ja apuntaves maneres i no sé si és molt important la motivació i el que t'agradi molt alguna cosa, no?
Jo mai havia destacat a la carrera, o sigui, sempre era 7-8, posa-li, o sigui, mai era un, oh, mira, aquest és superintel·ligent, és una ment, és un prodigi, no? Però just va donar la casualitat que hi havia una assignatura que m'encantava i aquella vaig dir, aquesta, bueno, si no trec el 10, no em deixen tornar a casa. I és la que més m'hi vaig fer i llavors va ser aquesta professora la que em va recomanar. O sigui, vaig tenir doncs, aquest cop de sort de dir, l'única assignatura que ho he donat tot, clar, vaig donar aquesta imatge de que era una bèstia i, pues, oita, cap endavant.
I en la teva fase, diríem, de més jove, eres bon estudiant, també, abans d'entrar al grau? O sigui, o no és allò que vas trobar el teu i vas començar a anar bé, o ja sempre eres estudiós?
No, mai he tingut dificultats. I de fet, quan això estàs a quart d'ESO i et fan tots aquests cursos de aviam què vols fer, si anar cap a grau, anar cap a batxillerat, ara ha canviat una mica més la cosa, però abans era tot els que treuen bones notes a batxillerat i els que no, pues a fer un grau. I a mi sempre em deien, tu has d'anar sempre a batxillerat perquè és que treus bones notes. I jo vaig dir, jo vaig a batxillerat perquè ja la carrera que m'agradi és el camí més ràpid, no perquè m'agradi batxillerat, és més, potser batxillerat van ser els temps que vaig passar més malament perquè començava a tenir clar el que m'agradava i feia moltes coses que no m'agradaven gens, com era, aviam, història, filosofia, que està guai, que ho sàpigues, però a mi no m'agradava gens. No traia males notes, però no m'agradava.
I acabia el grau, vas més de cara a barraca, no?
Exacte. Sí.
T'has trobat amb companys teus treballant que venen de graus?
De graus mitjans? Sí, tant. Jo sóc molt partidari d'aquests graus perquè són molt més pràctics, sempre i quan sabies que allò és el que t'agrada. Jo perquè no em vaig trobar cap que m'interessés, però si no, no m'hagués pas fet res.
Deies abans que has estat professor de programació a menors en una acadèmia.
El que em va anar molt bé és que, a part de que estava 24-7 en programació, perquè era al matí a universitat i a la tarda pues, programar amb nens, tot el dia pensava en programar. Però el que més ben va anar és que, clar, els nens et pregunten molt per coses superbàsiques que tu t'aïlles. Coses de, i això per què està aquí? I tu era com, pues no ho sé, perquè sempre ha estat aquí.
Sempre ho he fet així, no sé.
I moltes coses d'entendre la base de la programació per això, perquè el nen en té ni idea i et demana, pues, qualsevol cosa que no entengui, i és una passada.
I notaves de seguida el nano que li estava traient tot allò i el que li era igual?
Sí, molts. Aviam, al final, el tema de les extraescolars que són privades, hi ha molts nens que estan allà, perquè els pares, doncs, oita, el vínculum ha de 5 a 6 i el porto aquí perquè diuen que si s'apunta aquí doncs serà un geni el nen, i no és així.
Es nota molt que és l'interès dels pares perquè estiguin en aquesta indústria.
Que nosaltres sempre ho intentem fer el més lúdic possible perquè ells, al final, han d'aprendre a programar, però s'ho han de passar bé abans que aprendre a programar. I sempre s'ho acaben passant bé, però tu veies qui realment interessava. Aquí.
Abans has dit una paraula que és interessant, que és això de tenir un... No sé com ho has dit, un pensament computacional.
Sí.
No? Que jo crec que això del pensament computacional potser aniria bé a tothom, no? Una mica.
Sí. De fet... Si no m'equivoco, ja els països nòrdics i Estats Units estan introduint la programació al seu sistema educatiu públic. Més que res per això, perquè la programació és molt senzill, el fet de, oita, jo te'n dono unes eines i tu soluciona'm aquest problema com tu vulguis. I a l'igual en Pepito i en Joanet ho faran de maneres diferents, però els dos arribaran a la mateixa conclusió i tu el que sí els pots anar guiant de què és la manera més ràpida de fer-ho, el més òptim, sí, però... Ells poden anar fent amb les seves eines.
Uh-huh. No sé si cal ser creatiu també per programar.
Molt.
És important la creativitat.
Si més no, en la programació encarada a videojocs sí que has de ser creatiu. Més que res per això, perquè tu al final tens una pantalla on només veus lletres i números, perquè el programar és això, eh? I tu has de saber com parlar-li a l'ordinador, sí, és més complex, però has de saber com parlar-li a l'ordinador perquè llavors pues, un personatge camini, un personatge salti, un personatge voli quan tu vols. Has de ser creatiu pensant, per exemple, en jo ara faig aquest codi pensant que el meu personatge ha de caminar, però que més endavant ha de saber nedar, volar i saltar i fer-ho de la manera més ràpida possible. Perquè el que sí som els programadors, i ja m'incloc en aquest sac, és que som molt vagos. I
sí?
Molt vagos, o sigui...
Per què ho dius? Perquè dius les màquines que m'ho facin tot.
No, perquè si jo ara haig de programar això, que haig de fer que un cotxe doncs circuli, haig de pensar en què llavors em sigui fàcil, per exemple, fer que giri aquest cotxe. No haig de programar...
I ja t'organitzes tot bé per després, no?
Sí, perquè llavors quan algú em digui vale, aquest cotxe gira i fa tot molt bé, ara vull que salti, doncs que siguin quatre línies i avall.
Programar aquest moviment, són hores de feina o es fa ràpid? Perquè...
Al principi és complicat. És posar-t'hi una vegada i estàs posat i saps com funciona tot, és molt més fàcil.
I tu vas pensar en el futur quan vas dir m'agrada això, quan estaves fent aquella lliga de la Lego League? Estaves pensant en el teu futur o estaves pensant en el teu present que t'agradava allò en aquell moment?
No, sí. Jo vaig tenir la sort aquesta de que em va interessar una cosa que realment tenia moltes sortides, en aquell moment, si més no pel que m'havien pintat, i que era bastant el futur. Però bueno, al final, jo personalment penso que si hi ha una cosa que t'agrada, deixa't estar si té futur o no, perquè el millor serà que et dediquis al que realment t'agrada perquè és que ho gaudeixes.
Com vas passar del món dels videojocs a fitxar pel Centre Blockchain de Catalunya?
Bé, això, jo estava doncs, fent l'assignatura aquesta de jocs seriosos que tenia a la IMA. Que
clar, home, expliquem això una mica. Serious Games,
sí.
No? Que són jocs que per fer alguna cosa concreta de la societat, o no sé com li dieu, que,
sí,
com ho explicaries.
No, l'objectiu principal d'un Serious Game no és que t'entretingui, sinó arribar a ensenyar que l'usuari aprengui alguna cosa. I jo m'interessava molt perquè volia encarar una mica el meu TFG cap allà, que tampoc va acabar sent com jo volia, però i per això m'hi vaig fer moltíssim, i això, el que era el meu jefe en aquell moment, doncs era molt amic de la meva professora, i va dir, tu, mira, necessito un perfil així, i de 30 que érem, doncs em va escollir a mi.
Però llavors això vol dir que també tenies una vessant social, no?
Sí, exacte. O sigui, el que jo també entenc és que hi ha molts perfils de molta gent, i que no vol dir que siguin millors o pitjors, eh? Però clar, hi ha molts perfils de gent doncs, que, per exemple, per descansar, juguen. O no, a vegades els hi dona una mica la llum del sol, a mi és que m'encanta. O sigui, a mi si un codi no m'està sortint, agafo i em vaig a donar una volta amb el gos o em vaig a córrer, encara que sigui donar la volta al carrer de casa meu, eh? I et despejes un pilot, clar, estàs tot el rato que és que només tens una pantalla davant i encara que no sigui realitat virtual, allò també és la teva realitat i tu no surts d'allà, tu només veus lletres i números i el teu videojoc i si algú no et surt... És molt difícil que segueixis.
I penso que la gent que programeu, aquella satisfacció quan us surt una cosa és brutal, no?
És molt heavy. És molt heavy. Jo no sé si es pot dir, però és el que més s'assembla a un orgasme. 100%. Quan tu et surt, o sigui, és allò que dius, Això ho he fet jo? O sigui, aquesta personeta camina gràcies al que jo li he dit i és espectacular.
En el moment que trobes, no?, la clau, sí, sí, de dir, sí, estàs criant una cosa de zero,
i
ho he aconseguit, no?
Com més t'ha costat, sí, com més t'ha costat és millor, sí, sí.
Cada vegada ens n'adonem més que anem a batzegades, no? O sigui, l'any dels NFTs, l'any del metavers, i ara, o sigui, està tot col·lapsat per la intel·ligència artificial, no? I ara sí, sembla que tot és la IA. Clar, es parla molt també dels programadors i de que el ChatGPT et programi codi. No sé si tu has fet ja aquesta prova que de programació.
Sí, algunes coses sí que li he demanat. El que més em sorprèn és que perds la noció de que allò és una màquina i que no és una persona. I abans ho parlàvem, dic, jo vaig estar l'altre dia una hora, hora i mitja parlant amb ell sobre un tema d'uns dissenys i això. I
parlant amb ell, vols dir parlant amb el ChatGPT?
Sí, 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 és que arribava a un punt que érem un equip, o sigui, érem família gairebé. Jo li deia, i això què en penses? I ell em deia, ostres, això és una molt bona idea i ho podríem fer així, ho podríem, els dos. I dic, perfecte, és que gairebé t'estimo com si fossis un germà, vull dir.
Clar, però el tema és que ens estem agafant com una miqueta en broma i jugant, i sí, és molt bèstia perquè ell també està aprenent de tot el que li deies tu. Si li deies mentides, les estava processant també.
Sí, sí, 100%, i hi havia moltes vegades que li havia de corregir jo. Allò, sobretot amb el tema d'enllaços. Allò, passa'm un enllaç per un curs de no sé què, i me'n passava un i aquell enllaç doncs, no existia o el que fos. I jo li havia dit, escolta, que això no funciona.
Se saben casos de gent que ha fet servir el ChatGPT per fer codi, no s'ha dit i ha anat fatal, i després s'ha descobert que s'està fent servir, perquè clar, el tema també és que ho has de mirar si està bé, no?
Clar, clar, o sigui, és com tot. És una eina més que tu has de saber fer servir i ser conscient que allò no et farà la feina. Allò t'ajudarà, però igual que t'ajuda allò, t'ajuda un editor de codi, és a dir, és per facilitar-te una mica i per donar una mica més de velocitat al que tu estàs fent, però evidentment no és un geni d'una làmpada que t'ho farà tot.
Tu com a programador creus que s'acabarà imposant i que serà brutal la revolució que hi haurà també en això?
S'ha de veure, perquè també hi ha molt de tema d'ètic, tema de... Ah. Per darrere hi ha moltes coses, és que... Clar, al final és com una persona que ho sap tot, si més no és com ho agafes tu, i igual que sap moltes coses, també te'n pot dir algunes que siguin perjudicials, és que no...
I encara no està prou perfeccionat, o s'ha de posar topalls també, no?
Sí, s'ha de veure, és que és tot molt complex, eh?
Clar, però això sí que és veritat que, a parlo amb tu d'això d'IA, a banda de parlar el tema d'aquest de programació, perquè moltes indústries que anaven cap al metavers han canviat la mirada, en el cas de Facebook, per exemple, Meta, no? Sí. Segur que està maquinant alguna cosa en aquest aspecte.
Sí, perquè han vist que és superpotent i que al final com més gent ho faci servir és que millor serà, perquè és una intel·ligència que s'entrena a base d'això, d'agafar informació, no l'està agafant d'internet, és que l'està agafant de les persones i com més persones l'agafi, doncs millor serà. Doncs llavors entenc que per això aposten per aquí.
Millor o més perillós serà, també.
Clar, millor en el sentit de que tindrà més respostes. No vol dir que siguin més bones, que tindrà més respostes i que...
Dèiem això, Meta, l'empresa matriu de Facebook, va popularitzar el terme metavers. De fet, se'l volia com apropiar una mica, sí, no? El tema metavers, va dir, li diem meta perquè sembli que sigui una cosa nostra, quan de metaversos ja fa temps que n'hi ha.
Sí, depèn de... que per tu què sigui un metavers, clar que n'hi havia. Si per tu un metavers és un espai virtual on la gent socialitza, un videojoc també és un metavers.
Clar.
Has d'entendre que la gràcia és que tinguis la blockchain per darrere perquè et serveixi per fer aquestes transaccions de forma transparent.
Això està fet des del Centre Blockchain de Catalunya, on estàs treballant. Tu no sé si havies de tenir coneixements de blockchain per fer això, és una cosa a part.
No, jo ara, just ara ens estem començant a formar sobre això, també és una tecnologia molt nova, és a dir, si tu busques programadors blockchain és que en trobaràs molt pocs.
Això s'ha fet la crida, que hi ha molt pocs que es dediquen, perquè la gent que es posa amb el blockchain comença a ser miners i van amb les correcte criptomonedes, però en canvi fer l'estructura blockchain fa falta molta gent,
sí,
no?
Sí, a més també és tot un món, és bastant més complex, per exemple.
Sí?
També perquè és nou, és a dir, si jo busco, tinc un dubte sobre el que estic programant amb Unity, que és el motor de joc per excel·lència, Unity o Unreal, el que sigui. Clar, igual el dubte que tinc jo l'han tingut 10.000 persones abans que jo i segur que internet el trobo. En blockchain és més complicat perquè és que no hi ha tanta gent que ho faci. Llavors, és tot més difícil, però al final, si t'agrada, és una passada, també.
T'has d'anar actualitzant, tu, constantment?
Sí, una mica sí, has d'anar al dia del que hi ha, del que està passant, també per això, perquè sàpigues cap a on realment vols anar. També soc molt jove, tinc 24 anys.
Clar, dir, clar.
No m'haig d'agafar una cosa i d'allà no sortir, evidentment que no.
I Santi, quins altres camps tècnics t'interessen?
Ara realment és que m'encanta el que estic fent, no ho puc negar, i el tema dels videojocs pues, m'agrada molt, el desenvolupament dels videojocs, i ara que ha sortit tot això de l'intel·ligència artificial, és que em fascina també veure com ho puc aplicar jo al meu dia a dia.
Fas moltes coses, no? Si també t'agrada el disseny, el tema NFTs també és un altre meló per obrir, no?
Sí, és super complex, perquè a més jo vaig començar pensant això de l'NFT, què és? Perquè és que al final jo agafo, tens una fotografia, jo te la copio i te l'enganxo i ja la torno a tenir. Però això és com tot, vull dir, si tu, per exemple, ets molt aficionat al futbol, i tu tens uns diners i tu et vols comprar la samarreta de Messi de no sé quin any perquè és que va fer aquell gol que no sé quantos. De rèpliques, de samarretes de futbol, n'hi ha un pilot. I et pot venir algú i dir, mira, tu t'has gastat 150 euros en una samarreta i jo tinc la mateixa que me la vaig comprar en un segon i em va costar 5. Però tu saps que aquella és la verdadera i tu saps que aquella és única i al final és, acaba sent el mateix.
També hi ha aquesta cosa de que d'una vegada per totes fem la certificació del tema digital, no? Perquè fins ara era efímer.
Sí.
I si no hi havia una estructura com la blockchain que pot dir aquesta peça és la número 1 per dir alguna cosa o és aquest màster, no hi havia manera de fer-ho això.
Sí, això sobretot pels artistes també és molt bo, perquè t'imagina't haver-te currat una obra i llavors trobar-te en algun altre lloc que algú l'ha copiat enganxat i que s'ha acreditat el títol de que allò ho ha fet ell. Amb la blockchain això no pot passar. Aquella és la teva obra i ningú te la pot copiar.
On et veus d'aquí 10 anys?
Espero que la mateixa indústria, tot i que si he canviat serà per algú, serà perquè n'he trobat algun altre, però que amb 10 anys a l'igual doncs, ja tinc bastanta més experiència i m'agradaria doncs, liderar projectes i portar-los, evidentment.
Tu dius, soc molt jove, però evidentment és una indústria on té un valor ser jove, no?
Sí, perquè al final si tu tens 40, 45 anys, el que vols és tenir una vida fàcil, lo difícil ja ho he passat, ara em vull quedar aquí i no vull experimentar més, vull tenir la meva vida solucionada i prou. Jo amb 24 anys no haig de solucionar res encara i em puc llançar a piscines.
Ara que no ens senten en el del CBCAT, has tingut ofertes?
En alguna potser sí, però no, jo estic molt bé on estic i mira, si marxo algun dia pues, per X raó, al CBCAT doncs, li has d'agrair tot perquè és que a part de que hi ha un equip espectacular, al final ells són els que m'han obert la porta en aquest món.
El teu perfil em fa l'efecte que és un perfil bastant buscat actualment amb els nous oficis i amb el que necessita el món que vivim ara, no? Tu ets conscient d'això?
Sí, tot i que tu no ho veus perquè si tu estàs bé on estàs i no mires en fora, no veus si algú t'està reclamant. També diré, si tu la feina no la vas a buscar, la feina no et ve sola. És a dir, no, a mi no em venen a trucar al timbre de casa dient-me, mira, és que necessitem un perfil com el teu, perquè si no l'estic buscant, ningú sabrà de la meva existència. Però sí, perquè tu veus fòrums, encara que no busquis, veus ofertes de feina que dius, mira, pues, és un perfil com el meu, vull dir, sí que n'hi ha.
Aquest és un podcast també per inspirar una mica la gent més jove de com vol que sigui el seu futur. Explica'ns una mica el teu dia a dia.
Faig la típica jornada d'oficina de 9 a 6 i el divendres de 8 a 3 i ho compagino bastant. El tema d'anar a l'oficina i fer teletreball, la veritat és que evidentment m'ho permeten i la meva feina també m'ho permet fer-ho. Hi ha molts oficis que no es pot fer, però en el meu sí. Jo vaig començar pensant, això del teletreball és brutal i ojalà ho pogués fer cada dia, llevar-me 5 minuts abans, treballar en pijama, però també t'agrada anar a l'oficina i veure els companys i a més que si estàs tot el dia a casa és que perds una mica aquesta noció de que estàs treballant també.
M'ha sorprès això, vas néixer a l'Argentina?
Sí. Bueno, vaig néixer a Argentina perquè em van perillar.
Però els teus pares són catalans o argentins?
No, són els dos argentins i per una feina del meu pare, que havia de venir a viure aquí sí o sí, doncs vam venir aquí i ja ens vam quedar. Sí.
I els teus pares no sé quin perfil professional tenen o què es dediquen?
El meu pare és comercial, o sigui, portava tota la part de la seva empresa de Sud-amèrica, però havia de viure a Manlleu en aquest cas, perquè bueno, havia d'estar allà a l'oficina, bé, també portava altres parts. I ma mare doncs, porta estar en una companyia d'assegurances. No, ells ara bueno, parlen el català perfecte i es van integrar superbé.
T'ho pregunto per veure si tens un perfil també tècnic com el teu, com ho han vist que tu t'hagis dedicat a això, si han tingut algun paper a l'hora d'ajudar-te o tu de seguida vas veure això i et vas encaminar?
No, ma mare té una carrera d'enginyeria informàtica I moltes,
i dona, si no, per favor, necessitem dones. Sí?
No, no, és boníssima, és la dona més intel·ligent que conec, vull dir, és, i clar, també que sigui ma mare potser li dona un plus, però per exemple, jo he vist moltes assignatures a la meva carrera que ella les havia fet, i moltes vegades ens sentàvem i ens comparàvem les notes, allò per picar-nos una mica, però sí, sí, no, ells hagués fet filosofia i també m'haguessin apoyat, que això també, pues, els hi agraeixo.
I et va inspirar la teva mare el fet que ella fos enginyera informàtica en apuntar-te això o no té res a veure?
Sí, perquè a més ella moltes vegades m'ho havia dit, la feina que ella feia a Argentina semblava més de la que faig jo ara. Evidentment, en aquells moments no existia el metavers, no existien ni els videojocs, vull dir, no tenia gaire a veure, però sí que s'assemblava i ella sempre m'havia dit que era una indústria que, si realment t'agrada, és una passada.
Mira, és un exemple de la importància que té la família també en això, no? I el fet, tu perquè ets home, però que diem ens falten dones en aquests entorns, és perquè de vegades la pròpia família ja... Vols dir que has de fer enginyeria, no?
Sí, sí, no, 100%. Jo perquè això, perquè parlar potser des del meu punt de vista, doncs és molt fàcil dir-ho, però jo sóc plenament conscient, doncs, que hi ha moltes menys dones a la nostra indústria. De fet, jo a la meva classe potser n'hi havia 3, i érem 40. Era impressionant. Però a mica sí, a més ho veus que cada vegada n'hi ha més.
Doncs a veure si ho aconseguim.
Sí,
Santi Van Hilderen, moltes gràcies.
A tu, Mariola. Que vagi molt bé.
Adéu.
El tip de seguretat. Un consell de Tomàs Roy.
Bé, parlem de seguretat amb el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, hola.
Hola, Mariola.
A veure, jo sempre dic que en aquest podcast no volem anglicismes, però te n'he de dir un, i llavors tu ja ens explicaràs què vol dir. Smishing. Què és l'smishing?
Mira, l'smishing és quan tu tens un atac utilitzant un vell conegut que pensàvem que havia quedat molt antic, que són els SMS, no? Que això, al principi, era l'única forma que teníem d'enviar-nos missatges breus, i amb l'arribada del WhatsApp i tot això es va com abandonar el tema de l'SMS, que a més tenia cost, no? Però amb l'arribada de la llei amb l'entorn bancari, es va demanar el doble factor i ha ressuscitat a l'SMS, i a través de l'SMS rebem comunicacions i, per tant, no només s'ha recuperat, sinó que implica una certa confiança i credibilitat. I què fan els atacants? Diuen, escolta, nosaltres utilitzarem també l'SMS per atacar, i això és l'smishing, enviar SMS de manera que tu, quan els reps, et trobes amb un missatge que et demana algun tipus de validació o verificació. Per exemple, van ser molt sonats aquells de que quan es va dir que Netflix posaria el control sobre aquells que compartien la seva credencial, els hi donaria de baixa. Aleshores van enviar SMS dient: estàs compartint la teva credencial? Clica aquí o et donarem de baixa Netflix. No, clar, la gent deia no em puc quedar sense Netflix. Clico.
Devia picar molta gent en aquest, eh?
I a part el va rebre molta gent també, el qual és molt significatiu de que molts atacs d'aquestos són massius, no?
No, i que estan una mica al dia de l'actualitat també.
Sempre s'adapten, no? O per exemple el tema de dir: t'hem enviat un paquet, no? Som a Amazon, t'hem enviat un paquet, qui no està esperant un paquet? Per tant, dius, o soc Correus, no? Ja estàs esperant. O també temes de criptomonedes, aquells que utilitzen les criptomonedes, inclús missatges relativament absurds, on et diuen: hi ha aquest wallet amb milions d'euros, clica aquí i si vols tenir-hi accés, no? Que aquest sembla barruer, però sempre hi ha algú que pica pensant que...
Sí, si continua existint és que hi ha algú que continua pensant que igual li donaran aquella milionada.
El que hem de vigilar és que, com dèiem amb el phishing, quan algú et demana una verificació, no t'ho farà demanant-te que cliquis. El que t'enviarà és un número.
Sí.
És a dir, jo et dono un número que has d'introduir en un lloc. I
el
això,
codi de verificació,
clar,
sí, sí.
És, t'envio un número de 4 xifres i així veig que a l'altra banda i ets tu i tens el mòbil. Normalment els missatges de verificació no et fan clicar. El que et fan és enviar-te un número. Per tant, no cliqueu, si és un missatge de verificació us enviaran un número. Una altra cosa és que hem de vigilar també que l'SMS no és un protocol segur. És un protocol molt antic i es pot fer veure que s'envia des d'un telèfon vàlid.
Ah.
És a dir, jo puc enviar-te un missatge d'SMS dient que sóc al teu banc o dient que sóc a Vodafone.
Clar, i no veus la URL, en aquest cas
no
de la web
res.
Sí que ho veiem,
o sigui,
la URL.
Tu pots modificar, clar, diríem, l'identificador de l'emissor perquè no és un protocol segur. Per tant, t'envien un número que no té per què ser el real. Si tu tens en els teus contactes aquell número, t'apareixerà el nom d'aquell contacte. Quan, en canvi, l'emissor no és el número des d'on es diu que ha sortit el missatge. Per tant, és, a més, un protocol molt feble. Diríem que que la banca ha recuperat una manera de verificar que no és verificable, vale? Per tant, té una certa, és popular, però tenim aquest problema. I després, per acabar, tenim el problema, qui ens ataca, com tu dius, s'adapta molt bé, coneix els nostres costums, el nostre idioma, el que està passant, les notícies, i t'envien missatges molt pertinents, que sembla que dius, sí, és cert, estava esperant un paquet, efectivament estava compartint la compte de Netflix, espera't un moment que encara em quedaré sense poder veure les pel·lis.
Ara que parlaves això de clicar i enllaços, he pensat que sí que anem una mica millor, que perquè fa temps sempre tenies com la curiositat a veure aquest enllaç que m'envien, a veure què és. Jo crec que ara ja frenes una mica.
Jo crec que és bastant la naturalesa humana, vull dir, és com el nostre software, no? La nostra programació.
Ens va clicar.
La neuroprogramació nostra, entre la curiositat i el fet, doncs, que ens sentim que allò és per nosaltres, ens confiem. També és cert que jo crec que el fet de que un SMS que s'ha enviat massivament, les operadores podrien ser més actives en aturar-lo i que no arribés a l'usuari final. I això no és censura, això és neteja. És a dir, per què hem d'estar rebent SMS que tothom rep el mateix i segur que s'han enviat milions? Aleshores, potser les operadores podrien ser més proactives en evitar que veure si som tan bons de no picar, no? Ells tenen la informació de veure de cop un conjunt d'SMS massiu, idèntic, i l'SMS no és un protocol protegit.
Ens haurien d'ajudar una mica les operadores.
Una miqueta més segur, no? Sembla demanem a l'usuari que s'activi, va, operadores, activeu-vos i doneu-nos un servei més segur dels SMS.
Ara m'ha agradat, avui m'ha agradat molt això que has dit. Gràcies, Tomàs, adeu.
Adeu.
Ara estem obsessionats tots, tenim fascinació i por, sobretot per la IA generativa, la intel·ligència artificial generativa, però què passa amb el metavers, els NFTs i la blockchain? Hi ha molts tècnics treballant a l'ombra i en un futur pròxim hi haurà sorpreses. Ja heu sentit Santi Van Helderen, que està immers en aquest món virtual, i potser no tant. Bé, marxem. Gràcies pel seguiment que esteu fent d'aquest podcast que faig amb Carles Planasbou, Marcel Arenyes i Joan Arenyes. Gràcies també a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel suport en aquest podcast de servei públic. Soc Mariola Dinarès. Us esperem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes de podcast amb més històries personals i més oficis digitals.
I el capítol 14, Selva Orejón. És consultora experta en ciberseguretat i identitat digital.
Crec que la responsabilitat que tenen les plataformes socials és a donar resposta, com a mínim, amb la mateixa intensitat amb la que estan intentant monetitzar totes les nostres dades.
Fins aviat!
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.